Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Famílies del centre i la Creu Alta denuncien que no poden escolaritzar els seus fills a cap dels centres públics escollits per falta de places de P3. Una dada que han desmentit els serveis territorials d'educació a la comarca. El seu director, Jesús Vinyes, assegura que hi ha un total de 89 places vacants a la ciutat i ha afegit que s'estudiarà cas per cas. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Vinyes ha dit que cal diversificar la demanda per lluitar contra la segregació escolar.
Nosaltres això no ens sembla una bona notícia. Sincerament, ens sembla que la millor notícia és una distribució equitativa de l'alumnat, no una concentració d'alumnes en el centre de la ciutat, que ens sembla que té un element de segregació evident. No? Bé, nosaltres anirem treballant en aquesta situació, però encara aquesta situació no és massiva, ni molt menys.
Durant la seva intervenció, Vinyes també s'ha referit al fatídic succés de la setmana passada en què un alumne de l'Agustí Serra va morir ofegat al riu Ebre. Ha assegurat que el departament ha posat a disposició de l'institut un equip de suport psicològic que s'hi estarà fins a final de curs. És dilluns 7 de juny, així arrenca un Notícies Migdia que des d'avui canvia una mica de format i també inclou la informació esportiva de la jornada.
Titulars.
La Covid-19 continua a la baixa a Sabadell amb 6 positius detectats en les últimes 24 hores. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. Un creixement dels contagis cada cop més lent que fa retrocedir la incidència acumulada 14 dies fins als 81 casos per cada 100.000 habitants. Al Taulí la situació també és bona, amb una quinzena de pacients ingressats per coronavirus. Mentrestant, continuen relaxant-se mesures. A partir d'avui poden arribar viatgers d'arreu del món amb alguns requisits i es poden fer festes majors i revetlles.
Després les repassarem. Compàs d'espera al Centre d'Esport Sabadell per definir l'estructura esportiva a la primera de la federació.
Tant el tècnic Antonio Hidalgo com el director esportiu José Manzanera veurien amb bons ulls complir l'últim any de contracte, però esperen el pressupost definitiu del club després del descens per acabar de decidir-se.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps, Esther Batalla, bon dia.
Hola, iniciem el repàs al temps. Ho fem parlant d'una jornada marcada avui pel creixement de nuvolades al centre del dia, amb ruixats i xàfecs, sobretot a punts del Pirineu Prepirineu Oriental, però també a altres punts del quadrant nord-est a partir de migdia i durant la tarda. Localment és possible que vinguin acompanyats de tempesta i, a més, en conjunt seran d'intensitat feble, localment moderada, i localment també es podran acumular quantitats de precipitació poc abundants. A més, parlem avui d'una jornada marcada per l'ascens de la temperatura màxima, ambient calorós al centre del dia, i en el resta del país, en conjunt, la tarda serà prou assolellada. Demà s'espera una jornada amb molt de sol, tot i el creixement d'alguns núvols d'evolució diurna a punts de muntanya, sobretot Pirineu i per el litoral, i malgrat això no s'espera precipitació durant la tarda. Ja serà fins dimecres que no esperem precipitació, quan especialment podria afectar algun ruixat de tarda a punts del Pirineu. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa a la situació del trànsit, a aquesta hora hi ha aturades a la C58 de 2 quilòmetres entre el Nus i Montcada, conseqüència d'un vehicle avariat que talla un carril, i de 4 quilòmetres entre Montcada i el Nus en sentit Barcelona. També, a causa d'unes obres, en aquest cas a la C37 a Sant Salvador de Guardiola, es dona pas alternatiu i hi ha aturades de 2 quilòmetres en els dos sentits de la marxa. I com funciona a aquesta hora el transport públic, ens ho explica des del Transmet l'Albert Garran. Molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs matí de dilluns tranquil, on parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on a hores d'ara no destaquem cap alteració significativa. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passant 4 minuts i mig a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'odissea de l'escolarització d'infants a P3 a la Creu Alta i al centre es torna a repetir. Un grup de famílies d'aquestes zones denuncia que no podran portar els seus fills en cap dels centres escollits, malgrat posar fins a 7 opcions a la llista. Des de Serveis Territorials d'Educació confirmen que s'han atorgat places d'ofici a 13 famílies en els centres on hi havia vacants. No obstant això, molts dels afectats no es resignen i intentaran aconseguir una plaça a prop de casa abans que comenci el curs.
Així ho ha apuntat el programa El Cafè, una de les afectades per aquesta situació, Elisabet Uller, de la Creu Alta.
Ens van convocar en una reunió, ens van presentar tres escoles de la Concòrdia, que tampoc és el nostre barri, perquè ampliéssim la llista d'opcions, no, a una d'aquestes escoles. Però nosaltres no vam ampliar, vam considerar que nosaltres ja havíem posat prou altres opcions. I, bueno, vull dir que sigui com sigui, ara això, reclamar i lluitar perquè volem una escola aquí al nostre barri i la volem escollir.
El director dels Serveis Territorials de la comarca, Jesús Vinyes, assegura que són casos puntuals derivats de qüestions demogràfiques de la zona i assegura que hi ha altres opcions.
Nosaltres quan mirem una zona i agafem zona centre i zona de Creu Alta, nosaltres hem de veure que la proximitat no només és en la pròpia zona, o sigui, una persona de la Creu Alta pot estar tan lluny d'una escola del centre, del sud, com pot ser el Joanot Elisanda, pot estar més lluny que no pas d'una escola com el Font Rosella o una escola al Gaudí o el Torre Guitarra, que són escoles que estan fan frontera.
En aquest sentit, Vinyes assenyala que encara hi ha 89 places de P3 vacants a la ciutat.
I l'Institut Agustí Serra ha reprès avui les classes després de la suspensió de divendres en senyal de dol per la mort d'un alumne de 15 anys ofegat al riu Ebre. Des del centre han assenyalat aquesta emissora que la sensació de normalitat no ha tornat a les aules, però que s'ha decidit reprendre el dia a dia per tirar endavant.
Tot i això, el suport psicològic es mantindrà fins a final de curs, com ha assenyalat Vinyes.
Si s'allarguen el temps, aquesta setmana el tindran i aniran el divendres es va fer la part més d'impacte, per dir-ho d'una manera, i ara, diguéssim, es anirà fent un seguiment. Aquí hem de veure l'alumnat, es queda molt afectat, però el professorat també és molt, molt difícil, ja no dic pels que estaven allà, que havien fet aquesta excursió al Delta amb els alumnes, que és una situació molt difícil.
Des de Serveis Territorials també han oferit atenció psicològica a la família de la víctima. Així mateix també han assumit els tràmits i les despeses que va suposar el trasllat del cos del jove.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
La incidència del coronavirus al Taulí continua a la baixa. Actualment només hi ha 15 pacients hospitalitzats pel virus, dels quals 6 es troben a l'UCI. A més, en els últims 15 dies, l'hospital únicament ha notificat una mort per Covid-19. Tot plegat confirmaria el retrocés de la pandèmia.
Tot i això, la directora del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, la doctora Marta Navarro, creu que cal mantenir les mesures de protecció mentre la vacuna no hagi arribat a tothom.
La mascareta que estem fent servir perquè avui no tenim la distància, probablement d'aquí 15 dies a l'aire lliure no tindrà sentit. Però això s'està fent progressivament i jo crec que això les autoritats sanitàries ara ho estan fent molt bé. Globalment pensem, ja està, però no faríem bé amb no prendre cap mida. Per exemple, què s'ha dit aquesta setmana de la Revetlla? Que s'obriran les platges? A mi m'ha semblat magnífic. El que em preocuparia és que dins de les cases es reunissin la gent de 20 en 20.
Evidentment era Manel Cervantes, el cap del servei. Precisament a Sabadell aquest dilluns ja hi ha 85.972 persones amb la primera dosi, mentre que 48.400 sabadellencs han completat la pauta. Pel que fa a la resta d'indicacions de la pandèmia, la incidència acumulada 14 dies ha tornat a baixar i ara és de 81 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, el risc de rebrot i la velocitat de contagi han pujat fins als 78 punts i al 0,96 respectivament. En relació a diumenge, Sabadell ha notificat 6 positius més de Covid-19 que eleven la xifra global des de l'inici de la pandèmia als 19.413, mentre que no hi ha hagut cap defunció i es mantenen en les 561.
El retrocés del coronavirus va acompanyat d'un nou relaxament de les mesures anticovid a partir d'avui. Entre els principals canvis hi ha que es poden fer festes majors, revetlles i també festes populars.
També s'amplien els aforaments que passen del 50 al 70% en congressos, fires, cerimònies civils i actes religiosos. Francesc Xavier Ferrés, mossèn de la parròquia de Sant Fèlix, celebra poder recuperar una certa normalitat. Creu, però, que en el seu cas, l'aforament dels santuaris serà que sigui més gran no els afectarà.
Tots tenim ganes com una certa normalitat, no? Per tant, totes aquestes mesures que, com eixample una miqueta, totes són bones. A nivell d'afectació, nosaltres, a la nostra parròquia en concret, a Sant Fèlix, no ens ve massa perquè és una església molt gran i, per tant, poques vegades hem tingut que reduir, o sigui, poques vegades hem hagut de tancar portes per dir alguna cosa. Alguna celebració, algun enterro d'aquests de gent molt coneguda d'aquí, sí, hem hagut de posar gent a la porta perquè doncs, havien de ser comptades les persones que entraven, però habitualment en les misses de cada dia o de diumenge les llistes programen perquè ja amb el 50% és que cap perfectament tota la gent que tenim de sobres.
Aquestes són les novetats que afecten Catalunya, però des d'avui qualsevol viatger, vingui d'on vingui, pot entrar a Espanya. Ara bé, els turistes hauran d'estar completament vacunats com a mínim 14 dies abans d'arribar o bé portar un test negatiu o un certificat conforme han passat la malaltia.
En política, el PSC ha posat en marxa un govern a l'ombra amb 15 consellers i un president alternatiu per examinar l'acció de la Generalitat. L'encàrrec de fiscalitzar el Departament de Treball ha recaigut sobre el diputat sabadellenc Pol Gibert, qui ha relacionat la bona oposició amb un bon govern.
Té una bona oposició, fa un bon govern, no? I com creiem que portem durant molts anys amb mals governs, doncs el que volem també és que l'oposició estigui molt a sobre del que està fent el govern, fiscalitzar-lo, però també ser propositiu, no? També, evidentment, fer una oposició contundent, dura en molts casos, però també sempre portant amb l'altra mà una proposta, una alternativa a l'acció del govern que està fent des del moment, no? I la manera més gràfica de fer-ho és tenir consellers alternatius que proposaran diferents iniciatives en diferents àmbits i que mostraran doncs, que hi ha una altra manera de governar el país pensant en els ciutadans i en les seves millores.
Entre els objectius d'aquest govern alternatiu hi ha un pacte per la pandèmia, els fons europeus Next Generation, un acord de renovació dels alts càrrecs, una llei electoral catalana o la reforma dels mitjans públics de comunicació.
El tinent d'alcaldessa a l'Ajuntament de la ciutat refusa que aquesta iniciativa pretengui erosionar el govern de Pere Aragonès, del qual pensa que ja s'ha perjudicat sol amb els terminis per la investidura i amb la renúncia, diu, de consellers que sonaven però no han volgut acceptar el càrrec per no estar sota les ordres de l'altre partit de la coalició. Aquest òrgan polític sense atribucions és una figura parlamentària que s'anomena Shadow Cabinet i que existeix, per exemple, al Parlament Britànic.
Notícies migdia.
Economia. Segons les dades que ha fet públiques el Consell Intersectorial d'Empresaris, el CIESC, el sector de la construcció s'està recuperant. Sabadell ha tancat el 2020 amb 688 promocions finalitzades, unes dades molt superiors al 2019 o al 2018, quan van ser 200. Des de l'organisme asseguren que la construcció fa un efecte de locomotora per altres sectors industrials, com la fusteria o l'alumini, i també el moble.
Diuen que si s'apliquen noves tecnologies en la construcció i es contempla una major sostenibilitat amb energia neta, fins i tot es podran captar recursos dels fons Next Generation. Per Josep Milà, secretari tècnic del CIESC, el nou cicle confirma la reactivació.
És molt, molt per cicles, però veiem que hi ha una reactivació i que els habitatges, doncs, potser amb la pandèmia doncs, hi va haver un alentiment amb el que és iniciar noves promocions, nous habitatges, però també és veritat que l'activitat s'ha anat mantenint amb el que és habitatges acabats. I que es mou per cicles i llavors normalment, per exemple, si els habitatges iniciats doncs van una mica frenats, però els acabats es van reactivant, això compensa.
En aquest sentit, la nova construcció d'habitatges va ser menor a la ciutat, fruit dels estats d'alarma i l'aturada econòmica, gairebé en un 50%, ja que el 2019 es van començar 608 immobles, mentre que l'any passat se'n van començar 422. Les dades són similars en el conjunt de la comarca i la zona vallesana. Mentre que al Vallès Occidental els habitatges iniciats també han caigut un 37%, han augmentat un 90% els habitatges acabats.
I Cambra Accelera és el projecte d'acceleració d'empreses emergents que ha ideat la Cambra de Comerç de Sabadell. Les anomenades startups podran apuntar-se a la convocatòria amb la qual l'ENS Econòmic vol atraure projectes tecnològics a la ciutat. El programa compta amb l'empresa Connector per assessorar i acompanyar aquestes empreses de nova creació a la recerca de finançament. El període d'inscripció està obert fins a l'agost.
Llavors la Cambra decidirà quins són els 5 projectes que participen en aquesta llançadora. Durant 5 mesos, les idees guanyadores rebran assessorament de l'empresa Connector que va impulsar Globo abans de fer una presentació el febrer de l'any que ve davant dels inversors. Ramon Alberic, president de l'entitat, creu que aquesta és una iniciativa per atreure més activitat empresarial.
Nosaltres el que pretenem és que aquestes empreses neixin o vinguin aquí a la nostra demarcació, i quan dic demarcació parlo de quelcom més que Sabadell, però el que busquem és que, diguem, aquí es vagi creant també un nucli perquè està demostrat que aquesta tipologia d'empreses s'autoalimenten, es realimenten entre elles.
A banda d'això, la Cambra ha organitzat una missió comercial virtual a Colòmbia, Perú i l'Equador per primera vegada, amb l'objectiu de continuar donant suport a la internacionalització de les empreses en temps de Covid-19. També se n'ha vist una altra a Vietnam i Indonèsia. Aquesta és la segona missió de caràcter virtual que organitza la Cambra de Sabadell al sud-est asiàtic.
Són pràcticament 2:15, moment de repassar altres informacions en format més breu. Endesa inverteix 1,3 milions d'euros en el pla anual per a la campanya de protecció dels boscos al Vallès Occidental.
Un full de ruta que es vertebra bàsicament entre eixos, la neteja i la cura de la massa forestal que creix al voltant de la xarxa elèctrica, l'ús d'helicòpters per fer termografies i vídeos HD i inspeccions visuals, així com les revisions exhaustives de totes les instal·lacions de la companyia. Endesa ha invertit prop de 57 milions i mig d'euros.
Tancada completament la llar d'infants del Patinet de Sant Llorenç Savall per Covid-19.
És un dels 3 centres educatius tancats arreu de Catalunya pel virus. Hores d'ara hi ha 434 grups confinats al país i prop de 10.500 persones en quarantena. En els últims 10 dies s'han registrat 1.515 positius a les escoles i instituts catalans.
El Festival de Cinema de Terror de Sabadell tanca la seva edició 9 i mig amb menys públic que l'any passat. Malgrat les xifres, els organitzadors es mostren contents i satisfets del nou espai, l'Auditori de l'Espai Cultura, i comencen a pensar ja en l'edició de l'any que ve. Com és habitual, les maratons de cinema clàssic del cap de setmana han reunit més públic que el visionat dels curts. Aleix Graell, bon dia.
Bon dia. Després de 2 estats d'alarma i la suspensió de la passada edició, enguany el certamen de terror feia una edició d'impàs, que no era ni la novena ni la desena. Tot i això, ha acudit l'estrena del Principat de Bloody Hell, que, a més, s'ha endut el premi de la crítica Blogos de Oro. El director del festival, David Garnacho, feia aquest balanç a l'acabar les projeccions a l'Espai Cultura.
Doncs bastant content, perquè no ens esperàvem que hi hagués la resposta que hi ha hagut, que ha sigut bastant positiva. Durant la setmana doncs, potser no ha vingut tanta gent com seria d'esperar, però bueno, també pel tema d'horaris, el canvi d'ubicació, doncs, potser hi ha algú que no ha acabat de saber on havia d'anar, però les maratons força bé. La veritat és que estem molt contents.
Una edició en què també s'ha repartit els guardons del primer concurs de curtmetratges de 2020 i la segona edició corresponent a aquest any. En total s'han repartit fins a 11 premis. En l'edició de 2021, el reconeixement ha estat per Polter d'Álvaro Vicario i Mireia Noguera s'ha endut el concurs de l'any passat per la peça Nunca te dejaré sola. Per Garnacho, l'espai ha estat un bon lloc.
Ens ha satisfet molt l'escenari aquest. O sigui que creiem que ha vingut per quedar-se. Ja veurem l'any que ve com ho plantegem. Segurament serà un complement a la resta d'espais que teníem fins aquest any, però que ha vingut per quedar-se, això no estem segurs.
Una edició, la de 2022, que serà la desena i que els organitzadors esperen que es pugui celebrar amb normalitat.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Taxi Sabadell. Paga còmodament el teu servei de taxi amb targeta de crèdit sense import mínim. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Queden 12 minuts per arribar al punt de les 2. Informació general. El Marroc veta els ports espanyols a l'operació Pas de l'Estret al·legant raons sanitàries.
El govern del Marroc ha informat que, igual que l'any passat i per qüestions sanitàries, els ciutadans marroquins residents a l'estranger només podran retornar a través dels ports de Marsella i Ceuta a França i del de Gènova a Itàlia. A més, hauran de presentar una PCR negativa abans d'embarcar i fer-se'n un altre avort. El que sí que s'obrirà de manera progressiva són els vols entre Espanya i el Marroc a partir del 15 de juny.
Miquel Iceta creu que els indults als polítics independentistes arribaran abans de l'estiu. El primer secretari del PSC i ministre de Política Territorial ha dit que la seva formació assumeix el cost que pugui suposar la mesura de gràcia per als presos del procés. En una entrevista a la cadena SER, el ministre ha afirmat que, malgrat que l'independentisme no ho posa fàcil, no tornarà a dir el trencament de la legalitat. Creixen un 13% els desnonaments durant el primer trimestre i Catalunya continua al capdavant de l'Estat.
Segons dades del Consell del Poder Judicial, el 71,7% són per no pagar el lloguer i el 23,2% per execució hipotecària. Catalunya continua al capdavant amb el 22,2% de tots els que s'han fet a Espanya. Pel que fa als expedients de regulació d'ocupació, han disminuït un 38,6% en comparació amb els tres primers mesos del 2020. En xifres absolutes s'han presentat 153 expedients.
I una nena de 14 anys s'ha suïcidat a Bèlgica després de ser violada en grup i exposada a xarxes.
La Fiscalia ha confirmat la detenció de dos adults i de tres menors presumptament implicats en la violació. L'alcalde de Gant ha qualificat els fets d'horror i tragèdia inhumana i el primer ministre belga, Alexander De Croo, ha participat en la vetlla que s'ha fet aquesta setmana en memòria de la víctima. En aquest sentit, el govern de Flandes ha decidit endurir la legislació i permetre l'ingrés en centres juvenils als menors de 12 a 16 anys que hagin participat en una violació.
I una notícia d'última hora, almenys 35 persones han mort en el xoc de dos trens al Pakistan. Els equips de rescat encara treballen per accedir a un vagó on podrien haver-hi atrapades una vintena de persones. Informació esportiva.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports Sabadell engega una setmana decisiva per definir l'estructura esportiva del club a la primera de la federació. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria.
Com ve avançant Ràdio Sabadell en els últims dies, tant l'entrenador Antonio Hidalgo com el director esportiu José Manzanera es decantarien per complir l'últim any de contracte, però encara s'espera el sí definitiu.
Tots dos tenen coll avall el fet de seguir el Sabadell, però també es troben a l'espera de saber quin serà el pressupost definitiu després del descens. Mentrestant, encara cou el conflicte entre el club i l'equip de govern de l'Ajuntament. L'última veu a pronunciar-se ha estat la de la regidora d'Esports, Laura Reyes. Creu que la Junta d'Esteve Calzada ha de retractar-se de les seves paraules.
Nosaltres ens mantenim amb la nostra posició de que nosaltres ara el que creiem que és convenient és que el Centre d'Esports de Sabadell faci un gest i puguem acabar de resoldre aquesta tensió o digue-li com vulguis que pugui existir actualment.
Recordem que la compareixença del dimarts passat, Calzada va qualificar de decebedora la implicació de l'Ajuntament, a qui acusava de no haver pagat encara la remodelació de la gespa o de no fer-se càrrec amb el descens de les despeses de llum i aigua de la nova Creu Alta. Això va provocar un encreuament de comunicats entre el Centre d'Esports i el Govern Municipal.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
I aquest ha estat, sens dubte, la notícia positiva del cap de setmana a l'Esport Sabadellenc. Així celebraven jugadors i afició de l'Amics del Pou Nou i Insercat l'ascens a segona B de futbol sala. En el partit decisiu celebrat al Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet, l'equip dels Marinals es va imposar a les Corts per un ajustat 4-5.
El conjunt barceloní va començar manant aviat per 2-0, però l'Amics del Pou va capgirar el marcador fins al 2-4 gràcies a l'actuació estel·lar de Dani Salgado, que jugava el seu últim partit en actiu amb 40 anys. Les Corts van empatar en un 3 i no res, però el mateix Salgado va assistir a Raúl Martín perquè fes el 4-5 definitiu. Així expressava la seva alegria al Pichichi de l'Escorial.
¿Quién me iba a decir a mí que a falta de 6 minutos que quedaban, creo, que iba a meter 4-5 y iba a ser el último? Hemos sufrido, yo hubiese preferido que hubiesen habido más goles y que no hubiésemos llegado hasta el último segundo, vamos, con el agua hasta el cuello y sufriendo, porque se pasa mal desde el banquillo, desde la pista y como desde la grada que nos siguen, pero vamos, que... Esto ya se queda para mí, para nosotros, para todos los que nos han seguido, para los que están, por los que se fueron, y esto va a ser para todo, y esto el club lo hemos puesto donde se merecía.
És el quart ascens en 5 anys per aquest ambiciós projecte de refundació del Club dels Marinals. Cinto Aranda, capità i director esportiu, els ha viscut tots 4.
Son 5 temporadas que llevo aquí, ya lo sabes tú, Sergi, te lo prometí, que subiríamos a tercera fácil, lo subimos, te prometí que lucharíamos por segunda vez, el año pasado casi, este año, mira... Con un grupo de amigos, porque todos somos amigos, todos nos conocemos de hace muchos años, Mira la que hemos liado. O sea, creo que algo histórico para un club que hace 5 temporadas estaba en segunda catalana. O sea, creo que algo, hay mucha historia.
La temporada que ve, per tant, Sabadell tindrà 3 representants a la categoria de bronze del futbol sala estatal, l'Escola Pia, el Club Natació Sabadell i l'Amics del Pou.
I ahir es va tancar el circuit Mare Nostrum de natació amb 5 medalles per a la delegació del Club Natació Sabadell al Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, celebrat a les instal·lacions del Sant Andreu. El resultat més destacat va ser el del mallorquí Sergio De Celis, que va batre el rècord d'Espanya a la prova dels 100 lliures. Sergio, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Vas aturar el cronòmetre en 49 segons i 8 centèsimes, millorant en una dècima l'anterior plusmarca de Miquel Alberdi l'any 2015. Imagino que satisfet.
Sí, muy satisfet, la verdad. Y bueno, ya estaba, las últimas competiciones estaba muy cerca de esa marca y bueno, muy contento por haberlo conseguido ya.
A l'Open de Primavera celebrat a Calllong ja et vas quedar, com ara tu apuntaves, molt a prop del rècord d'Espanya a les eliminatòries. Això confirma la progressió que dus en aquest 2021?
Sí, sí, bueno. Ya bajé muy de golpe ahí en el Open de Primavera, aquí en Sabadell. Y bueno, no me salió como esperaba la final, pero bueno, he conseguido ir mejorando en las competiciones siguientes y pues hasta ahora.
Creus que encara tens marge de millorar? Veus factible trencar la barrera dels 49 segons?
Sí, yo creo que sí. Aún me queda mucho por mejorar. Y pues, pero... Bueno, con detalles técnicos, la salida, los virajes y todo esto, conseguir bajar de 49 las próximas veces que lo nada.
I quins són els objectius a banda de baixar aquesta marca?
¿Cómo?
Quins són els objectius a partir d'ara, a banda de baixar aquesta marca?
Ah, bueno, pues seguir bajando la marca y hacer lo mejor posible lo que queda de temporada.
Doncs felicitat al Sergio De Celis per batre el rècord d'Espanya a la prova dels 100 lliures. Gràcies per atendre avui la trucada del Notícies Migdia.
Muchas gracias a vosotros.
A banda de la plata de Celis, el jove Carles Coll també va ser segon als 200 braça amb millor marca personal. A la mateixa prova, Marina García va pujar al tercer calaix del podi i Cata Corró va arrodonir l'última parada del Mare Nostrum amb 2 bronzes més als 200 i als 400 estils.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Joan Carles Riba és el nou president del Cercle Sabadellès. A les eleccions de dissabte passat, la candidatura Tots Junts Som Cercle va obtenir 417 vots pel 155 del moment de canvi ADN Cercle que encapçalava Ramon Casals.
Riba succeeix en el càrrec a Jordi Andreu i dijous assumirà oficialment la presidència de l'entitat pels pròxims 4 anys. Entre les principals actuacions previstes, ampliar el racó social, redefinir els estatuts o el manteniment i ampliació de les pistes de tennis i de pàdel sense assumir despeses que posin en risc l'economia del Cercle. La primera premissa, no obstant això, serà dinamitzar el club després de l'època Covid.
Diuen que lo sensat és primer escoltar, veure què hi ha, perquè el que no farem és prendre decisions sense tindre tota la informació. I un club d'aquesta magnitud, doncs, hi ha moltes vegades que encara no disposem, perquè com a soci tens molta informació, però no saps coses. No? Jo l'objectiu, no obstant, primer que tinc, és dinamitzar una mica més tot això. Venim d'una etapa molt dura, que és el Covid, gràcies a Déu sembla que hi ha llum ja al final del túnel i que ja podrem començar a activar coses, i vull dinamitzar el club.
La participació de dissabte a les eleccions de l'entitat de la carretera de Bellaterra va ser del 23,4%.
I David de la Cruz, un últim apunt, ja es troba en marxa el Tour de Suïssa, que s'allargarà fins diumenge.
El ciclista de l'Emirates va acabar la crono inicial d'11 quilòmetres a Frauenfeld en la posició 123 a 1 minut i 15 segons del guanyador, el local Stefan Kung, avui segona etapa de 173 quilòmetres entre Neuhausen i Lachen, amb 3 ports de segona categoria, l'últim a 2 de l'arribada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Nou videoclip del Sabadellencs 31 Fam, en aquesta ocasió d'entre els 16 temes de l'àlbum Jetlag, han escollit Rompe.
La contraportada.
Hablamos hace tiempo, pero yo nunca te he visto. Despisto con la mente y ese cuerpo tan bonito, delito. No probarlo antes de tiempo, no te miento. El nudo en el cuello, en el parirón.
Amb un estil que fusiona el reggaeton amb el dembow en castellà, el vídeo mostra uns majordoms que, farts de la seva feina, fugen de la casa on serveixen per iniciar una nova etapa. El missatge que es pot entreveure és que, si es lluita pel que un vol, es pot arribar on es vulgui. Els membres del Sextet de Sabadell fan una crida a assistir al concert del Festival Cruïlla, que faran el diumenge 20 de juny conjuntament amb Pound Gang i Flashy Ice Cream, un altre grup de la ciutat. Doncs amb aquesta proposta musical posem el punt final a Notícies Migdia d'avui. Un Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora radiosabadell.fm. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a partir de 2:15. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.